De nou, moltíssima calor, 28 graus de temperatura en aquest moment, cel destapat a pràcticament totes les illes, en qualque nívol puntual al sud de Mallorca. Molta calor en general i risc d'incendi activat. La màxima més alta per avui s'assolirà a l'interior de Mallorca, on es pot arribar als 37-40 graus aproximadament. Basca, generalitzada, sol arreu i, com deien, qualque nívol, però serà de manera puntual. Continuen les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, amb un balanç de gairebé 60.000 persones procedents del Marroc. El govern de Rabat ha parlat aquest cap de setmana defensant la seva actuació. Asseguren que han aconseguit controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar també l'ordre pública. A més, s'atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, ho relaciona a les interpretacions errònies de la sentència del Suprem, que, recordem, explicava que una persona que arriba nedant a Espanya des del Marroc no pot ser retornada perquè no ha desbordat cap element de contenció. També han reaccionat algunes ONGs, mostrant la seva preocupació per l'augment de xifres de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclamen que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin també les seves famílies. A més, critiquen les devolucions en calent, que asseguren s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties. Respecte a aquestes reaccions de les darreres hores, destaca la del Papa Lleó XIV, que ha dit que segueix la situació amb molta preocupació. Escolta'm un fragment.
Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
Abordarem aquesta qüestió a la nostra tertúlia i també conversarem amb Carolina Quintanas, advocada experta en estrangeria. Tornant al tema de les altes temperatures, que dèiem avui centrarà gran part d'aquesta jornada en unes setmanes també marcades per l'alt risc d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè puguin accelerar l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts, Xisco Nadal, bon dia, com a PAL.
Bon dia, Marta. Una actuació necessària si tenim en compte que dels 67 municipis actualment només estan en vigor 14 plans. Si miram els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, tan sols dos consistoris l'han aprovat. I no deixem de banda els incendis per contar-vos que ja es dona per extingit l'incendi a la planta de compostatge de Mac Insular a Porreres. Han actuat els bombers de Lluc Major i de Felanitx, que van aconseguir controlar el foc al migdia d'ahir. La gran quantitat de material, l'excés de plàstic, la calor i la humitat haurien pogut ser les causes, Marta, d'aquest foc.
Una situació generalitzada, la del foc, no només a Espanya, que han viscut com les darreres setmanes els incendis han estat els protagonistes a molts d'indrets, sinó també a alguns països europeus. Atenció a aquest succés, que ho compartirem a pantalla, ho descrivim per als oients. Dos helicòpters van xocar en ple vol mentre es combatien els incendis forestals a Grècia. Va ocórrer ahir a un petit poble costaner proper a Atenes. Els dos ocupants d'un helicòpter van morir i els dos pilots de l'altre parell van resultar ferits. A Grècia s'han evacuat a milers de persones pels incendis que afecten la costa des de fa uns dies, agreujats també per la mateixa situació que per les altes temperatures i també per els forts vents. A França, després de setmanes combatent diversos focus, s'ha aconseguit frenar el seu avanç. Aquí, a les Balears, concretament a Mallorca, ha estat un cap de setmana marcat per una de les festes més destacades de l'estiu, la festa que comença amb un dels crits més famosos.
¡Nada!
És el crit de Joan Mas, ahir cap vespre, en el simulacre dels moros i cristians. Pollença es desperta ara a poc, després que ahir centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona, que han tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Enguany ha estat Daniel Pérez, implorant a la Mare Déu dels Àngels i donant el sus a la batalla. I en el bàndol liderat per Dragut ha estat en Rafael Morro l'encarregat d'encatxalar les tropes otomanes. Una festa que es va poder veure, precisament, i Betres Televisió, que em va fer una retransmissió.
No deixem de banda la festa per començar la setmana, perquè nit passada va ser el darrer dia de l'Atlàntida Mallorca Film Festival a la Misericòrdia, amb una gala de clausura espectacular i amb moltes celebritats.
Una gala de clausura que també es va poder veure per Betres Televisió. El Ser Querido ha arribat a Mallorca la música de Júlia Colom, després que Leonor Watling no hi pogués participar tal com estava previst. Començava ahir vespre la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest, una nit presidida per la reina Letícia, la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, entre d'altres Javier Bardem i Vittorio Luengo, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. Una edició que va ser la barrera batent tots els rècords de participació. Escoltam a dos dels grans protagonistes d'aquesta vetllada, com varen ser Javier Bardem i Vittorio Luengo.
Yo nunca he presentado una película en Mallorca, entonces no, es la primera vez.
Hay unas páginas que había que decir para que la historia avance, pero como nos explicó Rodrigo, cómo llegar a esas páginas y cómo salir de esas páginas dependía más de nosotros.
9 i 10 minuts, quina és la frase del dia? Sempre tenim un moment per la reflexió i si cal és dilluns, és més necessària, no?
Així és, Marta. La frase és de l'escriptor i premi Nobel rus Alexander Solzhenitsyn, mort el dia com avui de 2008. L'autor d'Arxipèlag Gulag va escriure: "No em fa por morir un dia, em fa por morir avui."
Tenia molta raó, no? Perquè el que fa por és morir avui. La mort ja arribarà, clar, ja pensarem.
La mort, no? En teòric, ja mos pot espantar més o manco, però si te diuen avui és el teu darrer dia, ja me diràs què fas.
No vull ni pensar-ho. També t'he dit que és important
un
tenir...
Un altre dia ja hi pensarem.
Un altre dia morirà. També t'he dit que tenir-la present és important també, perquè així també aprofites més la vida, n'és més conscient de la importància, sí, de que el teu temps és, bé, és
que
limitat.
I nosaltres que en aquest programa, ja ho saps, els divendres sempre n'Escarlata O'Hara mos acompanya quan parlem de cinema, ja ho deia, pensaré en tot això demà, quan t'arribi a Tara.
Exactament.
Per tant, ja demà ja pensarem en sa mort.
I doncs no pensarem avui en la mort ni molt manco, però sí pensarem en aquest tema del que parla tothom, quin és?
Que és una alegria, això sí que ho podem pensar avui, perquè tothom parla d'un jove nord-americà que va comprar una camiseta per 3 euros i la va revendre per 90.000. Una compra de només 3 dòlars s'ha convertit en una autèntica fortuna. És la història d'en Kim Brown, un jove de 19 anys de Portland, als Estats Units, aficionat a la roba vintage, que va entrar a una botiga de segona mà i va trobar una jaqueta aparentment qualsevulla. El preu, 3 dòlars, poc més de 2 euros i mig. Però quan va arribar a casa seva i va començar a investigar, aquest jove va descobrir que aquella peça amagava una història excepcional. La jaqueta havia pertangut en Wilt Chamberlain, una de les grans llegendes de la NBA, i aquest bon home l'havia fet servir durant les temporades de 1971 i 1972 quan jugava a Los Angeles Lakers, quan aquest jugador va conquerir un dels seus anells de campió. Brown, que es dedica a comprar i revendre roba antiga, va compartir la troballa a les seves xarxes socials. La publicació va arribar fins a Sotheby's, una de les cases de subhastes més prestigioses del món, i els seus experts van autentificar aquesta peça i la van posar a subhasta. El resultat va superar amb escreix totes les expectatives. La jaqueta es va vendre finalment per 89.600 dòlars, és a dir, prop de 78.000 euros. Fins aquell moment, el benefici més gran que Brown havia aconseguit venent una peça vintage era de només 250 dòlars. Ja n'hi ha. La història s'ha fet viral perquè demostra que de vegades els tresors més valuosos poden aparèixer al lloc més inesperat. Una mirada, una visita a una botiga, un cop d'ull a una botiga de segona mà, va acabar convertint-se en una de les troballes més sorprenents del món del col·leccionisme esportiu contemporani. No sé si t'ha passat mai una cosa d'aquestes...
I jo te diré que sí.
Que vagis a rebostetjar a una botiga o dins un armari i diguis, ai, mira, tenc un Armani de sa primera,
primera
col·lecció.
No d'aquesta magnitud, però te diré que sí, una cosa semblant, que no t'esperaves aquesta resposta.
No, però m'agraden aquestes confessions en directe, Marta Grau, a mi ja tot Balears.
Jo, mira, petita confessió en directe. El que passa és que jo no sé si és fals o no, però, com tu saps, jo he passat bona part de la meva vida a Madrid i una de les coses que fas a Madrid és anar al Rastro. I do, al Rastro vaig trobar un dibuix preciós que semblava de Mingote, però valia 6 euros. I estava firmat i tot, signat i tot. I el vaig comprar. I el que passa és que està plastificat. Mm. Clar, quan està plastificat, una obra perd moltíssim el valor, però mai sabré si és un Mingote autèntic o no, però és un dibuix del gremi de rellotgers, que tu saps que hi va fer precisament de façana a un conegut carrer de Madrid, i és un dibuix preciós que està signat per Mingote, però, clar, jo no vaig qüestionar, me'l vaig endur, clar, perquè 7 euros no diràs, perdona, això és un... Clar. No, vaig fer un poc de polissona, el vaig comprar comprar i m'he quedat en l'incògnita.
Perquè tu ets bona en aquest art de fer un vas preu.
M'agrada trescar, però...
T'agrada que t'ho donin barat.
De totes maneres, tu
sabies... Típic de ric, t'he de dir, també, això. Com vos grada una cosa de 6 euros, dir, no, te'n don 4. És a dir, clar, estan tan acostumades a anar a mercats.
De què he fet en concret, però sí, el tenc, te'l mostraré. És un dibuix preciós, el que passa és que mai sabré, no?, si és una imitació o no és una imitació. En tot cas, és molt mono i allà està penjat.
El tens a casa teva.
Sí.
Ses visites, quan venen, et fas passar per davant el teu mingote. No, és que hi ha gent que quan té una sola obra d'art la sol tenir o centrada o sala i tothom que passa ret com a vassallatge, si m'apures, en aquesta obra d'art.
T'has trobat algun tresor?
Mai, me sap greu. Mai. I mira que també t'he de dir...
Això és perquè no saps trescar, perquè hi ha tresors.
No sé trescar. Se m'adona fatal, perquè me posa molt nerviós haver de rebostejar. No trob xeripes ni quan vaig de rebaixes. Saps aquesta gent que torna i dius... Però,
no, he firat.
O qualcú que dius, que mona vas, que sempre te diu, això... 2 euros. Ho vaig trobar de rebaixa i dius, per què a mi mai de sa vida va tocat trobar una xeripa d'aquestes de 2 euros? O aquesta gent que troba bitllets d'avió, me'n vaig anar a Nova York només per les taxes.
Euros.
I dius, amem això, on és? Perquè
no
a mi
passa.
Mai m'ha passat.
De totes maneres, no haguéssim estat tu i jo tan vius com en Kim Brown. Primer, perquè tu sabies que era Wilt Chamberlain. Richard Chamberlain, segur que sí.
Clar,
però
perquè tu i jo som molt del Pajar Espino.
Exactament, però Wilt, ho dub.
No.
Jo tampoc.
També hi ha nínxols de coneixement. A lo millor nosaltres haguéssim trobat un fotograma original de Germán Lumière, jo un altre hagués passat desapercebut, i tu i jo m'haguéssim afuat en aquell cel·luloide en sotrent. Per tant, cadascú sap d'allò que sap. No, no mos han de posar medalles que no són nostres.
També sabem d'una cosa més en aquest programa, i per això hem aprofitat per posar aquesta cançó en concret, perquè abans de passar a la tertúlia un record musical, ahir va fer 50 anys de la mort d'una de les grans artistes aquí a Espanya, Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Mira que no mos posaven d'acord en quina cançó posar de Cecília, perquè teníem tantes i tants de dubtes.
És que és una fantasia, aquesta cançó.
Cartes llenes de poesia.
Que li han devuelto l'alegria. És que també, jo ho he dit sempre, posa una rima consonant a la teva vida. El vers lliure està molt bé, però la rima t'ajuda...
Per vers lliure, no, altres.
Exacte. No només és un tema d'anemotècnia. També és que dona un cos a la música, que és una meravella. Na Cecília, mos ha costat triar, perquè jo que sé, des de que tu te has ido, Ramito de Violetas, Mi querida España, Dama, Dama, Nada de
era
Nada...
Era molt difícil, no, era molt
que,
difícil.
Ja
però
part,
hem pensat que aquesta era la guanyadora, no? I la que
va ser una de
les
primeres
recorda.
Cantants protesta que va tenir l'estat espanyol, quan encara era perillós fer cançó protesta.
Sí, perquè jo desconeixia que la frase original, que ho hem parlat aquest matí, era esta España viva, esta España muerta, i com la censura va obligar a canviar, no? Això no deixa de ser curiós.
I que sempre que se parla de morts joves, hi ha Anna Cecília i en Nino Bravo,
que
també van morir joves, i un accident de trànsit.
Cecília, als 27 anys. Ja saps que molts d'artistes en concret és com una edat maleïda, no? Han mort en aquesta edat. Amb la bona companyia de Robert Mercè, els comandaments tècnics, Àlex Fortes, a Miquel Rosselló, a Maria Antònia Esquines i Victòria Cerdà, començant la setmana.
I vivi així de dia en dia con la il·lusió de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
El dia, amb Marta Grau.
Thank you.
Són les 9 i de 9 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre, que es repassa l'actualitat. Avui començam la setmana en bona companyia aquí als Estudis de Palma, els periodistes Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Bonet, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I des d'Eivissa ens escolta el missè Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia, salut.
Començam avui de nou parlant de tota aquesta crisi migratòria. De fet, ja vam acabar la setmana parlant de tot el que havia ocorregut a Ceuta. Continuen les reaccions, el balanç, cada vegada les xifres són més altes, cada vegada aquestes xifres, de fet, podrien ser majors. Estem parlant, de moment, de 60.000 persones procedents del Marroc que han arribat els darrers dies a Espanya. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, ho relaciona, recordam, amb la interpretació, diu, errònia de la sentència del Suprem que explicava que una persona que arriba nedant a Espanya del Marroc no pot ser retornada perquè no ha desbordat cap element de contenció. Ha hagut reaccions, també, els darrers dies, no només a diferents indrets d'Espanya, també aquí, a les Balears. Així que, si vos sembla, jo aprofit per demanar-vos sobre totes aquestes qüestions en concret. Tot d'una saludarem també una advocada experta en estrangeria per analitzar aquesta qüestió, però, si vos sembla, comença per una valoració general del que ha ocorregut els darrers 4 dies, Xavi.
Bueno, en primer lloc, hem de posar el focus, la tensió i la preocupació i el dolor en aquestes 100 persones, n'hi ha que diuen que són 110, o no arriben a 100 persones, que han perdut sa vida creuant des del Marroc a Ceuta. Per tant, primer, un drama humanitari, un desastre total i absolut, 100 persones que, cercant una oportunitat distinta, han deixat la seva vida, la majoria joves. Per tant, aquesta ha de ser la nostra primera preocupació. Segona, particularment es comunicat del govern marroquí, del règim alauí del rei Mohamed, fa ganes de riure. Vull dir, que tot això, o sigui, que 60.000 persones, 70.000 persones, decidesquin un dia a creuar per un cúmul de circumstàncies, de que les xarxes, que la mala interpretació,
difusió d'informació enganosa,
no facin ganes, no me facin ganes de riure. Això no, i després atribuir les màfies a les màfies, perquè jo entenc que contratis una màfia o que segueix que la màfia si has de creuar una pastera, però gent que s'arrisca sa vida creuant per l'espigó aquell o nedant, perquè ha d'anar a pagar, aquí ha d'anar a pagar. Per tant, fa ganes. Això és una sortida orquestrada davant, torno a repetir, la feblesa del govern espanyol. La feblesa del govern espanyol.
Nekane.
Sí, yo coincido con algunas de las cosas que dice Xavi. La semana pasada analizábamos un poco qué había pasado y efectivamente se confirma que las redes sociales son peligrosísimas porque son transmisoras de bulos, de bulos de virus, virus búlicos, no sé cómo explicarlo, si se me permite la expresión, y efectivamente no hay mafia que arrastre a 60.000 personas de golpe a Ceuta, sino una falta de información y en algunos casos falsa información sobre el hecho de que llegar a nado allí ya tienes todos los derechos garantizados. Y luego el papel del gobierno, no, porque parece que, por cierto, al parecer, el mismo día de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, por lo visto, el primer ministro marroquí cogió un avión para venir de vacaciones a Mallorca. Es lo que dicen los medios marroquíes. No sé, no está confirmado. Bueno, lo dicen medios marroquíes, evidentemente aquí nadie lo confirma, pero quiero decir que la importancia que le da el gobierno de Marruecos a esta situación, también hay que tener la importancia que tiene el gobierno de Marruecos, teniendo en cuenta que aquí allí quien manda es el rey. Insisto, esto no se hubiera podido conseguir sin la pasividad de Marruecos. Y creo que tendremos que averiguar por qué este mensaje directo de Marruecos a España, pero efectivamente Marruecos ha dado un mensaje a Pedro Sánchez. Le ha dicho, cuidado, Pedro Sánchez, que mira de lo que soy capaz con mi pasividad. Eso está clarísimo. Y luego también habría que decir que denunciar, creo yo, el fallo clamoroso de los medios de inteligencia españoles, que sabiendo que esto iba a pasar, porque el
sobre
gobierno
todo
de Ceuta,
si estaba en las redes sociales.
No, además que todo el mundo, desde que se conoció la sentencia del Supremo que decía que efectivamente una persona que llega a nado no puede ser devuelta en caliente, tiene que haber un expediente de expulsión administrativa, etcétera, etcétera, se sabía que esto estaba pasando. Por lo visto hay comunicaciones entre el Ministerio de Migraciones y el Ministerio del Interior donde se advierte de que esto puede pasar. De que esto, sí, perdón.
No, acaba tranquilamente. No, estaba donando estaba comunicándome, o sea, en control.
El Ministerio de Migraciones avisaba al Ministerio del Interior de que estaban detectando que había un goteo de llegada de gente que estaba llegando a nado y que esto podía pasar, y el Ministerio del Interior no actuó a tiempo.
El que estava dient, perdoneu-me aquesta puntualització, perquè ara continuarem amb la ronda i tot d'una donarà amb la veu a Joan Carles Rodríguez Tur, però com que hi ha alguns dubtes, no? I sobretot de caràcter legal, incorporen aquesta conversa Carolina Quintana, que és advocada, experta en estrangeria. Carolina, bon dia.
Hola, buenos días.
Ara Xavi i Nekane estaven parlant, no?, de tot el que ha ocorregut, i sobretot feien referència a aquesta interpretació de la sentència del Suprem, que recorda que una persona que arriba nedant, que arriba a Espanya des del Marroc, però nedant, no pot ser retornada perquè no s'ha desbordat cap element de contenció. Podries explicar d'una manera que tothom pugui entendre a què se refereix i sobretot què és el que se vulnera o no si s'arriba nedant?
Bueno, efectivamente, el Tribunal Supremo en su sentencia del 8 de julio estableció que una persona que llega a nado, ¿vale?, en principio no puede ser devuelta en caliente, en frontera, porque se entiende que no rompe una frontera física terrestre como si puede ser un salto a la valla. Entonces, en este caso, lo que se debe aplicar es el artículo 58.3 de la ley de extranjería y, por lo tanto, como estamos ante un Estado de Derecho, se le da pues todas las garantías que se le tiene que dar a una persona ante un procedimiento de, pues efectivamente, ante un procedimiento de expulsión en territorio español. Por lo tanto, hay que tiene asistencia letrada, intérprete, valoración de si existe o no la posibilidad de una protección internacional, pues en principio ese respeto a ese principio de no devolución en frontera. Evidentemente estoy de acuerdo con lo que decía la compañera, perdón. No
Nekane, la periodista, sí.
Nekane, exactamente, en que esto fue una tormenta perfecta donde la ineficacia del gobierno o de la policía o de las autoridades marroquíes, evidentemente no hicieron nada para que esto no pase, que el CNI por ahí no fue lo contundente que tenía que haber sido en relación a sus comunicaciones con el Ministerio del Interior para avisar que efectivamente esto podía pasar. Segundo, las redes sociales y las mafias. Pero hay que entender que son 60.000 personas las que acaban de llegar, que hay muchas que ya, por lo que decían los medios, hay una normalidad que está empezando a sentirse en Ceuta, pero bueno, que acá hubo grandes errores, evidentemente. Pero también es muy importante saber que la frontera sur de España es la frontera sur de Europa, no es la frontera sur de España solamente. Entonces acá todas las autoridades, porque el territorio Schengen es para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces creo que pues efectivamente hay que hacer una revisión de qué pasa cuando 60.000 personas, que es un pueblo, vamos, una pequeña ciudad, cruzan a nado una frontera no acuática, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo tener en cuenta de que acá hay vidas en peligro, que tenemos 57 muertos sobre la mesa, de que hay una desinformación, como bien decía, de que van a llegar y que van a tener por poco residencia. Y esto no es así. Lo que pasa es que acá tenemos un Estado garantista y en el momento de que tú entras a territorio español de una forma no adecuada o de forma irregular, pues se te va a aplicar un determinado procedimiento y tú tendrás las herramientas legales y procesales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso no quiere decir que lleguen y vayan a tener permiso de residencia. Esto es muy así, que es un poco
sí,
lo que ha pasado.
Per acabar, molt breument, no? Quins drets tindran aquestes persones a partir del punt en què se troben, que és just creuar aquesta frontera marítima, perquè tothom mos entengui, quins drets tindran?
Pues en principio pues se los identificará o se les intentará identificar a los que se queden en territorio español, porque evidentemente hay mucha gente que voluntariamente se ha vuelto. El Estado español ha dicho que la frontera está abierta con Marruecos y los que se quieran ir voluntariamente se pueden ir. Pues a los que se quedan se los intentará identificar, ¿vale? Y se identificará si son menores, si son susceptibles de protección internacional, y si no, se les abrirá un procedimiento de expulsión, el cual ellos podrán recurrir, evidentemente.
Carolina Quintana, abogada experta en estrangeria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Gràcies a tu, que no he saludat en Carles. Joan Carles Rodríguez Turi, com a Misset, a vegades ens pot fer una valoració del que acaba d'explicar l'advocada experta en estrangeria. I també un apunt, les morts podrien arribar a les 100, perquè crec que la darrera xifra oficial...
Deien 110.
Exactament, és 110, però el que també hem escoltat és que, clar, els cossos comencen a surar a partir dels 3-4 dies, o sigui que aquesta xifra podria ser molt superior. Joan Carles, bon dia, ara sí, una valoració.
Bon dia. Mira, si una paraula defineix el que ha passat aquests dies a Ceuta és fracàs. Fracàs de la política internacional, fracàs de la diplomàcia, fracàs d'Europa, fracàs del govern d'en Pedro Sánchez i un gol més que li cola el govern d'en Mohamed VI en el Regne d'Espanya i en concret en el govern de l'Estat. Com bé dèieu, aquestes 60.000 persones no arriben per màfies, no es catapulten de manera conjunta en un espai de temps tan breu. Si no estan organitzades o si algú no els ha alentat a creuar aquesta frontera, tot això sumat a una passivitat intencionada per part de les autoritats marroquís, el que provoca és el que ha passat, que han vist pràcticament una invasió. I el que han vist també és un intent d'en Mohamed VI de posar a prova sa capacitat d'Espanya. Tant sa capacitat d'intel·ligència, que hem vist que ha fracassat, sa capacitat de contenció, si es discutís aquesta frontera i es volgués fer algun tipus d'actuació, i el que hem vist és que Espanya és dèbil, és feble, i que tant Ceuta com Melilla estan completament desbordades. El govern d'en Pedro Sánchez el que no pot dir ara és que li ve de nou això, perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat han reclamat més mitjans durant molt de temps i han advertit que, especialment després d'aquesta sentència de Suprem, aquestes allaus d'immigrants que pretenen entrar d'una manera irregular en el nostre país es podrien produir pràcticament d'una manera molt immediata. També ha que posar, ja ho ha fet en Xavi Bonat, no? Molt sí. Acertadament, el tema de ses morts em pareix segurament el més preocupant, clar. Després podem parlar de política internacional, però això és el més preocupant, i en qualsevol cas, això és una reacció més d'aquell viratge que va fer en Pedro Sánchez l'any 2022 de donar suport a Marroc sobre el tema de l'autonomia i l'autodeterminació del Sàhara Occidental. Hem vist que per a què ha servit? Per res, per enfrontar-te amb Argèlia i per ser ara mateix presoner a nivell de política internacional del govern de Mohamed VI.
Bé, jo voldria dir que respecte a lo que deia set advocada, jo estic convençut que el CNI, el Centre d'Informació d'Intel·ligència Espanyol, va advertir en el govern espanyol, perquè aquestes coses, vull dir, són 60.000 persones, 70.000 persones. És impossible que no hi hagués una comunicació, que algú s'hagués advertit. Segur que se va informar en el govern espanyol i el rei, perquè, vull dir, aquestes són les atribucions del CNI, el que passa que després ha estat secret. Vull dir, ells s'adonen aquest secret i, evidentment, no desvelaran el que han fet i el que no han fet. També s'abocada de una cosa en la qual coincideix, a la frontera espanyola i la frontera cap a Europa. D'aquí aquesta enorme, màxima preocupació que existeix a la Unió Europea, me pareix que són 22 països els que s'han mostrat preocupats i demà me pareix que hi ha una cimera. I ja per acabar, vull dir, el govern del rei Mohamed VI i el rei Mohamed VI hauria d'abandonar uns dies els seus palaus i les seves estades a París i altres indrets per viure, entre cometes, a lo grande, per preocupar-se del seu país. Quan un país té 60.000 o 70.000 persones que arrisquen la seva vida per sortir a cercar un món millor, vol dir que en el seu país no funciona.
Podem aportar una, si voleu, una darrera valoració abans d'anar a publicitat sobre les reaccions aquí a Palma, les diferents concentracions, si voleu, o el Manconecane per acabar aquesta anàlisi.
Bueno, yo soy la chica manifestaciones y ayer me tocó la de la semana pasada, me tocó la de la el turismo y ayer me tocó la de, y claro, esta es una de las derivadas que tiene, efectivamente estamos viendo aquí banderas de núcleo nacional que ahora ya es un partido político, personas con crucifijo.
Más sobre que este creu, ho he de dir. Sobre claro, aquesta no... creu radicalment.
Bueno, pero claro, a mí me sobra no solo la cruz, me sobran mucho, muchas de las cosas que escuché y que vi ayer en directo de todas estas personas, pero claro, ¿qué provoca? Esto es acción-reacción, ¿no? Hemos vivido una situación de llegada masiva de inmigrantes y la reacción es esta. La reacción son grupos ultras de extrema derecha acompañados por partidos políticos, aquí vemos a representantes de Vox, grupos ultra de extrema derecha que aprovechan esta coyuntura para intentar difundir bulos y volver a decir, por ejemplo, exhibir cruces como si esto fuera una lucha religiosa de nuevo, ¿no? Que no es así, no es
lamentable y preocupante.
Bueno, claro, es que todo lo que se vio ayer es preocupante, pero el problema es que esta inacción por parte de los dos gobiernos, porque perdona, Xavi, había comunicaciones, efectivamente, y están acreditadas. Había comunicaciones entre el Ministerio de Migraciones y el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior en estas comunicaciones avisaba de que efectivamente la situación podía llegar a ser crítica. El problema es que no se actuó. Claro. El problema es que no se actuó. Y la inacción del gobierno de Marruecos, perdón, del rey, permitiendo la llegada masiva, y la inacción del gobierno de España no tomando medidas...
Lleva a eso.
Lleva a esto. A esto que vimos ayer. Claro. Y esto que vimos ayer eran personas que hace 15 años no se atrevían a salir públicamente a la calle. Y ahora salen, exhiben, presumen y se organizan. Y además el mensaje que lanzan no es precisamente de paz. Todo lo contrario.
Una cosa que escoltava avui que m'ha cridat poderosíssima l'atenció. Marruecos, Espanya, Argèlia, el Sàhara, no? Que s'està construint una carretera que enllaça Marroc amb el Sàhara i el rei li posarà nom de Donald Trump a la carretera. Donald Trump. Això vol dir bastantes coses, eh? Bastantes coses.
9:36, escoltem el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Fem una petita pausa per publicitat a la tele i tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que somos Ceuta. ¿Se le parece poco la marea de casi 60.000 ilegales de estos días? Baleares ha recibido 54.000 entre regularizados y pateras desde 2024. Mecidos por la responsabilidad irresponsable llamada Industria Sánchez, muñidor por acción y omisión de todo este desastre nacional. Un negocio humano permitido por inhumanos donde Ingeniería Sánchez no es que mire estrábico hacia otro lado en la playlist en la que nos ha convertido, sino que enfoca directamente el campo de su interés. Es el laissez-faire como método de trabajo. Arañar cuatro voluntades electorales que suelen coincidir con los que ni sufren, ni viven, ni sobre todo pagan toda esta barra libre llamada wokismo en su versión irregular. Llama egoístas no a uno ni dos, sino a los 22 países que cuestionan su política de cientos de munas, muertos no acompañados, en su omisión y complacencia irresponsable. Un presidente que se tapa el miedo reconociendo pretendidas mafias no oficiales, con las que evita dimitir, como causa y efecto de su desgobierno, sin haber explicado qué hacía, mientras tanto se creaban, se instalaban y operaban a sus anchas. Un presidente que mientras menta que esto es un ataque y una violación a nuestra integridad territorial, no solo no llama a consultas al embajador Alawi, sino que alaba el trato y la colaboración del enemigo financiado. Que mientras le dice al Ceutí que el Estado está aquí, se refiere a su body. Se pira huyendo a su boya en la mareta en estado vacacional, encantado de haberse conocido. Y ya mañana, como si no te hubiera conocido, más.
Seguramente estaré bailando hasta conmigo. Són les 9 i 38 minuts, si vos incorporeu just en aquest moment. Això és El Dia. Estem en temps de tertúlia, que es repassa l'actualitat que sempre fem a través de la ràdio i també a través de la televisió. Avui l'actualitat també ens du a parlar d'incendis. Primer, per les altes temperatures que tenim. Ja sabeu que alguns indrets de l'interior de l'illa de Mallorca se poden arribar als 37, 40 graus, i per mort d'aquesta situació climàtica, el risc d'incendi és alt. Just escoltàvem a les 7 els nostres companys dels serveis informatius que feien una referència al pla contra els incendis. I si vos fixeu, el que preocupa és que no tots els municipis tenen aquest pla actualitzat. De fet, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les illes perquè accelerin l'aprovació del pla d'actuació local contra incendis, els coneguts com a PAL, davant d'aquests riscos naturals. El balanç dels 67 municipis només estan en vigor 14 plans. Si miram els que tenen obligació de legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment hi do parlem d'una vintena a Mallorca. Tan sols dos consistoris l'han aprovat. Clar, aquí mos demanam què passa si hi ha una emergència. És convenient tenir aquest pla d'incendis activat, és convenient tenir la burocràcia al dia, però la realitat ens diu, Joan Carles, tot el contrari. Per què s'atorba tant o per què això no és una prioritat?
La veritat és que és sorprenent que no ho siga, perquè tant Mallorca com Eivissa, com Menorca i també inclús Formentera han estat afectades molt greument per aquests incendis, que en moltes ocasions han estat devastadors, i més tenint el precedent tan recent i tan viu de Madrid, doncs me sorprèn molt que els municipis no estiguen activant en la seva pràctica totalitat aquests plans de prevenció d'incendis que són tan importants. I aquí vull destacar la feina d'unes persones, no? Perquè els bombers, sense ells no sé què faríem, però també vull destacar la feina de les persones, dels voluntaris, que integren la protecció civil quan hi ha un desaparegut, o sobretot quan hi ha aquests incendis, són normalment les persones que estan més prop, perquè són residents, perquè són locals de cada municipi, i solen ser els més ràpids en actuar. Jo penso que és important tenir un cos de protecció civil fort, ben coordinat, i, com sempre, que l'administració doti de mitjans aquests plans de seguretat que poden fer moltíssim de mal i que poden destruir vides, com estan veient especialment a Madrid aquests dies.
El que sap greu és que a vegades s'ha d'esperar la tragèdia per després reaccionar. Ara me ve el cap Sant Llorenç i després tot el tema de les zones inundables, el debat, després la gent parla d'assegurances, després se parla, no? Però ara imagina't que amb les altes temperatures passa un municipi o un indret en concret que no tenen aquest pla al dia.
Bueno, hi ha una dita molt mallorquina, només mos n'ha recordant de Santa Bàrbara quan trona.
Exacte, quan trona.
Quan trona, per tant, entra dins lo clàssic. Sí,
sabia que era una qüestió climàtica.
Sorprèn, estranya, perquè nosaltres hem estat víctimes, entre cometes, d'incendis importantíssims.
I tant que
sí. A més, a favor és que tenim la mà i poden carregar la mà, i la dificultat que estem a una illa, per tant els efectius tarden en desplaçar-se, no? Estranya, la veritat és que sí. I després, lo de sempre, perquè això també passa quan lo de les inundacions, que tothom diu els torrents, se fan nets els torrents, se cuida el bosc com s'ha de cuidar, se fan net el bosc, se fan talla i focs correctament. Jo tinc els meus dubtes, perquè jo estic d'acord amb el canvi climàtic. Existeix el canvi climàtic, augment de temperatures, però no perquè faci més calor se crema el bosc. És que igual que tu diguessis, és que nostra hi ha molta calor i se crema... No, vull dir, per cremar-se hi ha hagut una acció intencionada d'algú que ha volgut cremar, que ha tirat una llosca o que ha emprat maquinària pesada. Vull dir, les causes són aquestes, no és el canvi climàtic. Per tant, jo crec que haurien d'estremar, pues això, la neteja dels boscos. És que els boscos ningú els cuida ni els neteja.
Basca
que te'n vagis a veure la quantitat d'arbustos, no sé com se diuen a mallorquí, que estan enmig del camp, i per tant, no se cuida el camp, no se cuida el bosc, i per tant, quan hi ha un incendi, crema tot.
Bueno, es que yo no estoy segura de que haya que exigirle a todos los municipios que tengan su plan contra incendios, ¿eh? Porque creo que, a ver, Fornalutx tiene que tener un plan contra incendios, y seguramente tiene un funcionario. No es tanto que tengan un plan contra incendios cada municipio, Ariain, no, tiene que haber sitios donde efectivamente hay riesgo evidente de incendios, como donde hay riesgo evidente de inundaciones, como el caso de San Llorenç, que tenía un plan contra inundaciones, San Llorenç, por cierto, lo tenía, creo que estaba, no, ahora no recuerdo, en aquel momento se habló mucho si lo tenía a punto de aprobar, ya lo he aprobado. Es decir, no creo que el plan contra incendios sea per se la solución a los problemas. Creo que si hay un plan contra incendios genérico en la isla o por zonas, igual no hace falta hacer que algunos ayuntamientos tengan la obligación con sus poquísimos recursos de encima de tener que dedicar esfuerzos y recursos a un plan contra incendios cuando se puede hacer algo mancomunado. Ahora bien, es verdad, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que en Mallorca y en Ibiza, y menos en Menorca, pero Mallorca y en Ibiza, se está construyendo en zonas rústicas, y ahora mismo se acaba de abrir la mano para que aquellas edificaciones no legales en suelo rústico protegido se puedan legalizar, y muchas veces ese
por
es
eso
el
no afecta, no risk de incendios.
No, no, pero esa es la afectación humana, que es lo que hemos visto en Madrid. Lo que hemos visto en Madrid, en los grandes incendios de Madrid, es que cuando urbanizas el bosque, el riesgo de pérdidas humanas, lo que pasó en Almería. En Almería pasó eso, que era una zona forestal urbanizada. Y entonces esto es riesgo de incendios. Entonces aquí sí que se tienen que hacer planes de incendios. En estas urbanizaciones donde hay una zona que tiene vocación de ser bosque, de repente se convierte en una zona donde viven personas. Ahí hay que actuar y ahí es donde hay que tener controlado.
Aquí lo que pasa és que si s'abandona el bosc, el bosc també s'ha de gestionar. Vull dir, el fet de construir en sòl rústic, primer, en zona forestal no es construeix a cap zona de Balears, i després, si construeixes
sí,
en sòl rústic,
es
defensa la teva franja
si...
de no combustió.
Claro, lo
en zona
que hacer...
forestal, no. En zona forestal, no. Si construeixes en sòl rústic, que no és zona forestal, és sòl rústic, mm-hmm. necessàriament, has de fer la franja de no combustió.
Efectivament.
I el que posa en risc, el que genera el major perill d'incendis, no la construcció en sòl rústic. El que genera un perill d'incendis és l'abandonament del bosc. Per si parlant, per exemple, amb la gent major, recordarà que la majoria de boscos, per exemple, a Eivissa, estaven treballats en els sentits d'explotats a nivell de fer servir la llenya, de fer-hi forns de pega, i estaven gestionats aquests boscos. Paulatinament s'ha anat abandonant els camps, s'ha anat abandonant l'agricultura, el bosc ha guanyat terreny, per contrari del que pugui aparèixer, perquè abans hi havia molts més terrenys de cultiu, especialment de secà, que s'han anat abandonant durant les dècades, i ara mateix són boscos, i tot això fa que hi hagi una frondositat enorme, que els boscos hagin arribat molt més prop d'esnucleus nuclis urbans i que ningú pensi en gestionar aquestos
I a més, tot
boscos
espaia.
Fent tallafocs, etc.
Tot no, espaia.
No, però, perdón, no, no, si això... Efectivament, esta és una de les raons, però digo que es, que el riesgo augmenta des del moment en què encima se construye el alinde del bosque, que efectivament no se puede construir en zona boscosa, però hay àrees naturales de especial interés en las que se puede construir si tienes determinados metros cuadrados de terreno. A eso me refería, que claro, los riesgos humanos aumentan cuando encima urbanizas en zonas que tienen vocación de ser naturaleza, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente, la clave está en que hemos abandonado el bosque y desde luego no lo vamos a, tal como vivimos, no lo vamos a recuperar. Por lo tanto, hay que intentar cuidarlo y evitar que pasen estas cosas, como cuando se limpian los torrentes.
Igual, es una tasca preventiva que s'ha de fer abans, no? I sobretot durant l'hivern. Si me permeteu una pausa més, tornant tot d'una, són les 9:46.
Tres ràdios Dial.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'n aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però,
quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Dedicam els darrers 10 minuts d'aquest programa a abordar altres qüestions que marquen l'actualitat, però no d'aquesta setmana, perquè ja fa molt de temps que duim parlant aquí el dia sobre el que suposa accedir a un habitatge aquí a les Illes Balears, cada vegada és més complicat, és una qüestió de preus, lideram el rànquing de comunitat autònoma més cara tant per comprar, per llogar, i clar, tot això ha duit que els darrers anys hi hagi nuclis on se concentren determinades caravanes com a solució al problema. Ara hem sabut que l'Ajuntament de Palma actuarà en dues fases per recuperar l'aparcament de les piscines municipals de Son Hugo i així poder posar límit a l'assentament de caravanes que existeix ja en aquest lloc en concret des de fa 2 anys. Estem compartint algunes imatges d'aquesta zona en concret, també d'algunes zones properes. S'instal·larà un sistema de control d'accessos que permetrà entrar únicament als usuaris del recinte esportiu. L'objectiu és impedir l'arribada de noves caravanes i així dificultar els moviments de les quals ja estan i aconseguir que vagin abandonant poc a poc aquest aparcament de forma progressiva. Joan Carles, jo començo per tu perquè vosaltres des d'Eivissa moltes vegades hem parlat de la gran quantitat d'assentaments que hi ha a l'illa. Són molts i també s'ha produït el mateix. Han acabat eliminant-los, clausurant-los i després el problema el que ha passat és que s'ha traslladat a un altre lloc en concret. Així que comences tu per fer aquesta valoració.
Efectivament, els assentaments són una trista realitat d'Eivissa, que el que són és també una conseqüència, la crisi de vivenda galopant que hi ha a nivell nacional i que, efectivament, té una especial incidència a territoris tan limitats i amb tanta pressió demogràfica com el nostre. També hi ha que dir que hi ha determinades mesures que s'han posat en marxa i que han funcionat, especialment respecte de les caravanes, perquè la limitació d'accés de vehicles ha suposat que Eivissa tingui que arribin un 70% menys de caravanes en només un any d'implantació d'aquesta mesura, no? Ara tenim les dades de 2025 i el que ens diuen és que s'ha reduït no només la pressió humana, l'índex de pressió humana entorn a 13.000 persones diàries menys durant tot l'any a l'illa d'Eivissa, sinó també el número de vehicles s'ha reduït bastant. Per tant, penso que aquí Mallorca està seguint aquesta estela, no?, que ja va començar a marcar Formentera inicialment, que ha seguit a Eivissa d'una manera valenta i que ha demostrat ser efectiva. Les caravanes i els assentaments no poden ser una alternativa, no s'han de tolerar, no s'ha d'oferir passivitat per part de les administracions fent veure com que no representa un problema, perquè sí que ho és, a nivell de salubritat, a nivell de seguretat, i el que no podem fer és, igual que en els incendis, com parlàvem abans, lamentar-nos quan hi hagi un accident, rebentin 50 caravanes i morin 150 persones. Yeah. Llavors serà tard. Per això hi ha que prevenir-ho amb ventilació i hi ha que dar un missatge clar. Els assentaments i les caravanes no són una opció.
Clar, la pregunta és per què s'adopten aquestes mesures a Son Hugo, en el poliesportiu, i altres, perquè les caravanes estan allà aparcades i la gent va fer les seves necessitats, va dutxar-se a les instal·lacions esportives. A mi m'apareix correcte que l'Ajuntament de Palma ordeni i reguli, perquè allò té unes finalitats, unes missions concretes, que és fer esport i acollien els ciutadans de Palma. Ara, com deia el company, evidentment, això és un drama, és un drama. No se pot consentir que els assentaments de xaboles que s'estan produint a ciutat i altres llocs de les illes, com els assentaments de caravanes continuï augmentant en el ritme que continua augmentant, perquè això no és viure amb una dignitat que en definitiva penses que és la dignitat que tenen els que viuen en aquestes illes. estem parlant de San Hugo, i nosaltres a micro tancat n'hem parlat. A la zona de Ciudad Jardín jo em va contar d'haver 60 o 70, i darrere tot això hi ha un negoci. Hi ha
a
un
la
negoci.
Zona de l'Estadi Balear.
Hi ha un negoci, igual. Perquè inclús s'estan llogant habitacions de caravanes a 500 euros. Per tant, s'ha de fer feina, i ja sé que és complicat, perquè això forma part de tot el problema de vivenda, en donar solucions a la gent perquè no hagis de viure a una xabola o no hagis de viure a una caravana.
Però mentrestant arriben aquestes solucions, Xavi, Necana, jo entenc que acceptar, això és acceptar una derrota, jo entenc la complicació per part de les administracions, però a algun lloc han d'anar. O sigui, claro, mentre se decideixen o mentre s'estan analitzant, no?
Però si ja sabemos qué va a pasar. Si en Ibiza pasa todo antes, y en Ibiza quitan un asentamiento y a las dos semanas el asentamiento aparece al lado. Aquí, perdón por una expresión que igual no es la adecuada, pero aquí barres y limpias, el ayuntamiento limpia su zona, deja preciosa su zona de San Hugo, pero las caravanas se van a ir a otro sitio. No se van a volatilizar. Porque el problema no es la caravana, el problema es la vivienda. Porque aquí está viviendo gente que no puede pagar una vivienda. Y aquí está viviendo gente que tiene un trabajo y que tiene un sueldo, pero que con su sueldo no le basta para pagar una vivienda, ni siquiera una habitación. Ese es el problema. El problema no es que haya caravanas, el problema es que no hay vivienda. Ese es el problema. Entonces, mientras no haya vivienda, habrá caravanas. Tant,
clar, i mentres tant, què se fa? Clar, mentres tant, què se pot? No sé, quina per vosaltres seria una alternativa? Mentres tant, ningú desitja que se visqui caravanes.
Claro,
però
és que encara una caravana reuneix, si vols, unes condicions més que no viure en el carrer o un assentament. Clar, hi ha gent que no se pot permetre pagar el que s'està demanant avui en dia. I això, jo crec que és... Mira, el fet migratori i el fet de la vivenda, jo crec que són els dos problemes importants i els grans drames en els que s'han de sumar tots els esforços. No fer política partidista, sinó fer... Bueno, això ja no sé si política d'estat avui en dia és com molt teòric, no? Però posar-se a fer feina per donar una solució a tota aquesta gent.
Perquè, per exemple, Joan Carles, Can Roba 1, Can Roba 2, la Joveria, tots aquests ara mateix on s'han traslladat després de la clausura, després de viure un episodi semblant al que viurem aquí?
N'hi ha alguns que s'han anat de Silla. Sí que també ha que pensar que aquestos de Can Roba que varen viure durant els darrers anys era molta gent que no eren residents aquí, sinó que bona part d'ells eren persones que venien a fer la temporada. Lògicament, aquestes persones a l'any següent el que han fet és no venir directament o intentar venir amb altres condicions, com per exemple ara sabem que les empreses, com a mínim una de cada tres ofereix, ha d'oferir vivenda en els seus treballadors. Però com deia, viure una caravana a un lloc que no està regulat per causar-ho, però una altra cosa és que aquestes caravanes estiguen legalment i en totes les condicions de seguretat a un càmping habilitat com a tal, urbanísticament ordenat i regulat per part de l'Ajuntament, amb unes taxes, amb accés a aigua, accés a llum, això perfecte. Ara, és molt perillós estendre el missatge de que el caravanisme és una alternativa a la vivenda. Hi ha que perseguir-ho, com deia, per riscos que representa, i també el que no poden fer a Eivissa, a Formentera o a Mallorca és anar-se a promocionar Fitur amb platges completament buides d'imatges gravades en Sugener i després tenir aquestes realitats i oferir aquesta imatge tercermundista de mireu com tenim a la gent que no es pot permetre un accés a un habitatge. Per tant, com bé deia en Xavi, intentar tenir un poc de sentit d'estat, promoure polítiques de vivenda i ser contundent també amb aquests assentaments que són irregulars.
Ronda molt ràpida, en aquest cas, de titulars respecte a les xifres de matriculacions a les Balears. Han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. És una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%. Estem parlant d'una pujada que es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, i també les vendes particulars un 12%. Així que vos demano un titular sobre aquesta qüestió. Comença per tu, Necane.
Pues sorpresa absoluta, ¿sí? Porque la gente no sé si es que se compran coches para vivir en ellos, porque no entiendo sinceramente, no, perdón, no entiendo sinceramente que aumente la venta de vehículos. La de alquiler sí lo entiendo porque es un negocio, pero que la venta de vehículos particulares aumente me llama mucho la atención.
Jo era molt il·lus, pensava que en la pujada de la benzina, dels costs de la benzina, la gent empraria menys escotxo i m'adon compte que no és així, que la gent continua emprant escotxo com si la benzina estigués regalada. I després, més enllà del lloguer, costat és una realitat, perquè ja no és el mes de juliol, agost i juny, les carreteres estan petades a gener, a febrer, a març, si vas a Calvià, si vas a Inca, si ven d'Inca, si vas a Llucmajor, si ven de Llucmajor. Per tant, es constata una realitat, però també me sorprèn.
Després parlarem amb Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, sobre l'índex de pressió humana, sobre aquestes xifres. Darrera valoració, Joan Carles, sobre les matriculacions i aquest creixement tan notable.
Molt ràpidament. El major creixement ve dels vehicles de lloguer, que respecte a l'any anterior augmenten un 50% el número de matriculacions. Això penso que hauria de preocupar bastant perquè Mallorca no s'ha de convertir en una xarxa col·lapsada per vehicles de turistes. Veiem moltes imatges, moltes voltes, que són desastroses, com per exemple a Deià, no? Per tant, penso que aquí Mallorca ha de fer una reflexió i començar a posar límits, perquè després, d'aquí 4 o 5 anys, com ve de Nenecane, tot comença a Eivissa, no? Després 4 o 5 anys s'exigiran responsabilitats i serà tard.
Acabam aquesta tertúlia, acabam el repàs a l'actualitat. Nenecane, Xavi, Joan Carles, que tingueu un bon començament de setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Escoltam aquí, igualment per vosaltres. Escoltam els companys dels serveis informatius a la ràdio, fem una petita pausa per publicitat a la tele i tot d'una tornam amb més propostes.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.